posa't les piles. Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Avui us volem parlar de l'associació de Dret a Morir Dignament. Ens acompanya la representant, ens acompanyarà la Concepció Comas, que a més és una entitat que els primers dijous de cada mes, és a dir, avui, que és el primer dijous del mes de març, doncs atén aquelles persones que vulguin tenir-ne informació en el casal, al casal cultural. Ara en parlarem amb ella. Després tindrem l'espai que compartim amb les associacions de veïns i que avui serà compartit amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Plana Lladó. També tindrem l'agenda que ens aproparà el nostre company l'Ivan Núñez. Ja a la recta final del programa, a l'Espai del Va de Lletra, que en el dia d'avui el compartirem amb la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura. Tot això en aquesta jornada que arrenca, com és habitual, amb el tastet informatiu que en aquesta ocasió ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Donem pas en aquesta informació. Bon dia, Joel.
Bon dia.
Què destacarem avui a l'informatiu?
Doncs que l'Associació de Gent Gran Amics de l'Art ha recaptat 1.072 euros per l'Associació Mollet contra el Càncer. Des d'Amics de l'Art han aconseguit recollir que és més de 1.000 euros gràcies a les aportacions que es van fer per l'entrada a l'espectacle que el grup de Playback va fer el passat 12 de febrer al Mercat Vell, uns diners que, com hem dit, aniran totalment destinats a Mollet contra el Càncer. Va ser ahir dimecres que es feia l'entrega dels diners recaptats i Jaume Salmerón, portaveu de l'Associació d'Amics de Gent Gran, de Gent Gran Amics de l'Art, es mostrava content per la iniciativa i l'import recaptat.
Home, estic no jo, està tota l'entitat contenta. Fins i tot el teatre, que no forma part del Playback, però forma part de l'entitat, també estan contents, tots, perquè això va ser una iniciativa que va treure la nostra companya Carme, que a part d'això també està afectada per càncer, però que l'havem recolzat tots, inclús al teatre.
I des de Mollet contra el Càncer, doncs, que assistien doncs, en aquesta donació, com no podia ser d'una altra manera, la Cati Campíñez, representant de l'entitat, qualificava la iniciativa com a positiva i posava en valor la solidaritat de Mollet.
Hombre, me parece muy bien esta iniciativa, una iniciativa alegre, divertida, que podamos aportar algo de alegría también, ¿no?, a nuestra asociación y esto haga que tengamos muchas más actividades para nuestro pueblo, que es lo que hacemos, ¿no? Las asociaciones pequeñitas pues nos dedicamos al pueblo, ¿no? Y después una aportación económica siempre para un donativo, algún hospital para la investigación. Sí. Sí, sí. La verdad es que tenemos mucha suerte porque Mollet es muy solidario y hacemos cada cosa que hacemos, tenemos una gran respuesta.
Així doncs, val a dir que en aquest cas sempre es parla també de les files zero, que es fan donacions, i molts cops ens preguntem, no?, i quan es recapta amb una fila zero, doncs ens ho van dir, en aquest cas van ser 208 euros dels 1.072 de gent que no hi va anar però que va voler col·laborar igualment.
Dèiem, li preguntàvem a la Cati el tema de la Guardiola, perquè recordem que el passat mes de febrer, no?, en coincidència amb el Dia Mundial contra el Càncer, l'Associació va fer entrega a Sant Joan de Déu de 10.000 euros que havien recollit al llarg de tot l'any en donacions com aquesta que ara ha fet l'Associació d'Amics de l'Art. Mm-hmm. Molt bé. Més coses.
Doncs ara doncs, un tema, en aquest cas, entre cometes, ho he dit, disputes entre partits, perquè us ho explicarem bé, perquè ara Mollet Esquerra EU ja ha lamentat que l'Ajuntament de Mollet no hagi optat al programa d'ajuts de la Diputació de Barcelona per millorar els polígons industrials. De fet, doncs, la Diputació doncs, enviava doncs, a aquelles ciutats i poblacions doncs, que són beneficiàries del programa sectorial de millora dels polígons industrials 2025-2028. I doncs s'hi aprovava doncs, una assignació al Vallès Oriental de una miqueta més de 5 milions d'euros a 7 projectes del Vallès Oriental, entre d'altres Granollers, Martorelles, Caldes, La Llagosta, Les Franqueses o Santa Maria de Palau Tordera. I vam veure per xarxes doncs, que ara Mollet Esquerra ja doncs, lamentava doncs, que a Mollet no se li hagi doncs, en aquest cas otorgat res, i consideraven que s'havia perdut una oportunitat important per impulsar el desenvolupament econòmic i la competitivitat dels polígons. En tot cas, l'Ajuntament sí que va fer una sol·licitud per accedir a aquests ajuts d'aquest programa, però no se li concedia, com ha passat doncs, en municipis veïns.
Molt bé, doncs seran informacions, com apuntàvem, que quedaran recollides a l'informatiu Mollet al dia, juntament amb molta més informació. Molt bé, gràcies, Joel. No sé si vols fer algun altre punt.
Aquí, mira si ho tenia agafat o no, ho tinc al cap. Ells va fer l'enterrament de la sardina doncs, a la nostra ciutat, i per tant amb això ja es dona fi doncs, al Carnaval 2025.
Pobre senyor, senyora de Carnestoltes, que ja no hi és entre nosaltres. Bé, arribarà l'any vinent amb més disbauxa.
I que hi ha ciutats que encara ho celebren perquè no coincideixin tots aquests carnavals, sobretot pel que fa a les rues, que Santa Rosa, doncs ja crec que ho ha escoltat també el dilluns, participa en aquest dissabte a Calella. Veurem quin temps fa, perquè crec que no pinta molt bé, però també informacions que tinc diuen que ells s'hi presentaran i estaran allà, i crec que potser fins a hores abans no es decidirà.
És que justament ahir la Teresa Prades, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Rosa, ens deia...
Que si va, sí o sí.
Sí, sí, que no s'anul·la aquesta rua, és a dir, que has de ser-hi.
Estan pendents del temps, veurem la pluja doncs, que hi ha. Ja ho he vist també per xarxes, que surten els quinzens. Això vol dir que estan mirant també el temps, que potser cap a les 8-9 del vespre pot parar una miqueta de ploure, i veurien aviam com s'ho munten tot, però si més no, les ganes hi són, i després han d'anar a Tossa, i per tant que no s'espatlli cap disfressa amb la pluja.
Molt bé, doncs queda dit. Gràcies, Joel, que vagi bé.
Que vagi bé.
I ara anem a saber de la previsió meteorològica d'aquesta jornada. Precisament, ara que en parlaven del temps, ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia. Una altra vegada els núvols han de ser els protagonistes, i amb pluges, que de moment han de ser més aviat intermitents al llarg d'aquest matí, però aquesta tarda acabaran sent molt més generals i molt més abundants. De fet, a partir de mig matí, migdia, a la costa i prelitoral de Barcelona i de Girona, aquesta pluja acabarà sent més insistent. Independentment, al massís del Port, a les Terres de l'Ebre en general, aquesta pluja anirà sent més abundant durant tot el dia, i cap al nord de Lleida, amb algun moment de clarianes. Pel que fa a la temperatura, baixa una mica respecte a ahir, i a més, anirà fent vent de gregal, que serà molt tossut. Ho anirem seguint a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Si llueve saldremos a la lluvia, a lavar las vidas que van acumulando mugre de palo de gallinero. Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre. Desnudo sobre el mascarón de proa, lamiendo con la punta de la lengua el tinte que desprende la máscara. Si arrecia el viento norte abajo telas, calzarse botas y esgrimir las hachas, sobre la superficie caminamos, que sobre la superficie nos salvamos. No solo pueden ellos motores, tenemos velas. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria. Y si llueve saldremos a la lluvia, a vaciar el semillero de sonrisas y esperar cosecha. En la silla de parar las prisas, tanto correr, tanto a sentir, tanto quemarse. El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y una vida dulce, más plena cuanto menos soberbia. Si arrecia el viento norte abajo velas, calzarse botas y enarbolarachas, sobre la superficie nos salvamos. Desde lo más profundo respirando, no solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria. Bajo nosotros los tejidos, los momentos que emanan de la calma, lo único que cuenta. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros las huellas y las piedras serán el rudimento de nuestra incierta gloria. Bajo nosotros tejidos los momentos que emanan de la calma, lo único que cuenta.
Com us hem dit, en el dia d'avui volem parlar-vos de l'Associació del Dret a Morir Dignament. És una entitat que té una representant aquí a casa nostra, és la Concepció Comas, i ella, justament, els primers dijous de cada mes, com dèiem, en el Casal Cultural, entre les 10 i les 12, ofereix informació a aquelles persones que s'interessin. Just avui és dijous, quan surti d'aquí, de Ràdio Mollet, s'anirà cap al Casal, però volíem nosaltres donar a conèixer aquesta entitat que just aquí a casa nostra, doncs ara estàvem parlant amb la Concepció, molt bon dia, per cert.
Bon dia, Emma.
I ens estaves comentant que ja porteu 2 anys i mig aproximadament,
sí,
no?
Sí, més o menys, sí, sí. Uh-huh. En el seu moment vam fer la presentació, després hem anat fent xerrades, però esclar, a vegades queda sepultat, no? Vull dir, en la memòria de la gent que hi ha aquesta entitat en el poble.
Tot i que, sapigueu, allò a la revista del Casal sempre queda recollit el primer dijous, exacte, de mes, doncs sí, hi ha aquest servei d'informació, assessorament. Nosaltres ens volíem fer ressò, perquè sovint, quan parles amb la gent, diu, jo el dia que arribi, jo el que no vull és patir, no? I vull tenir allò, doncs, decidir com vull marxar. I llavors, doncs, volíem aclarir una miqueta allò que és el dret a morir dignament. Li comentàvem a la Concepció diferenciar, perquè hi ha gent que diu, jo el que no vull és l'eutanàsia. bé, no és el mateix, són coses diferents. I també moltes vegades ens venen també dels centres d'atenció de salut de primària i ens parlen del document de voluntats anticipades. Com hi ha tot aquest poti-poti, doncs li volíem demanar a la Concepció que ens aclarís una miqueta.
Molt bé. Però primer de tot voldria explicar-vos què és la nostra associació del dret a morir dignament i que ens ocupem justament del document de voluntats anticipades i altres coses. Bé, l'associació El Dret a Morir Dignament és una organització sense ànim de lucre que es va fundar l'any 84. Caldria dir, ara hem celebrat els 40 anys i se'ns ha donat la Creu de Sant Jordi. Voldria remarcar això. Doncs una associació que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida. Els objectius de l'associació són defensar el dret de tota persona, la seva completa autonomia, a disposar de llibertat del seu cos i de la seva vida, i sobretot escollir lliure i legalment el moment i els mitjans per finalitzar-la. I defensar de manera especial el dret de les persones que estan malaltes, en processos terminals o irreversibles, a morir sense patiment, si aquest és el seu desig. En aquests moments en què hi ha aprovada la llei d'eutanàsia, des de fa 2 anys, també vetllar també perquè tota persona que tingui de garantit l'accés a l'aplicació de la llei que regula l'eutanàsia i el seu compliment. I finalment, promoure una opinió pública favorable sobre el dret de la persona a morir segons la seva dignitat i sobretot difondre la necessitat de fer un document de voluntats anticipades, no? Com tu deies abans.
Sí, aquest document de voluntats anticipades, que sapigueu que a través de l'aplicació de La Meva Salut hi ha una opció que posa document de voluntats anticipades. M'imagino que és la primera passa, no?, que s'ha de
sí,
fer.
Sí, jo voldria dir-te que sí, que evidentment a La Meva Salut hi ha diversos models, i aquest a la nostra pàgina web Dret a Morir Dignament Catalunya n'hi ha també un altre. Els comitès de bioètica també en tenen, i un mateix, si vas a un notari, els pots redactar segons els teus gustos, i un mateix se'l pot fer. Tots són vàlids. Vull dir que no cal que sigui el de salut, però...
Jo ho apuntava perquè ara la Concepció ha dit que pots anar amb un notari. Una de les novetats darreres que s'ha produït ja fa un any o dos és que abans necessitaves o bé anar-hi amb un notari o bé anar acompanyat de 2 o 3 persones, no?, que avalessin. Sí. Ara, per exemple, nosaltres tenim entès allò que pots adreçar-te al teu metge, metgessa de capçalera o infermera, i que, doncs, amb la informació que tu requereixis, pots omplir aquest document i lliurar-ho.
Efectivament, és així. Encara no fa un any que es va fer un canvi a la llei. Abans, a part de l'opció del notari, doncs hi havia l'altra opció, que era fer el document anar al CAP, demanar cita amb el treballador social i anar acompanyat de 3 testimonis. Últimament s'acceptava portar la signatura i la fotocòpia del document d'identitat dels 3 testimonis, però hi havia gent gran que tenia dificultats per això, no?, per aconseguir 3 testimonis.
Perquè no sé si no hi havien de ser familiars, crec que no podien
exacte,
ser, no?
Exacte, clar, llavors... no podien ser familiars i, per tant, era complicat. Sí? Mm. Aquests testimonis certificaven que aquella persona estava, el dia de signar allò, estava legalment capacitada. No? Ara, això hem aconseguit, l'associació ha intentat incidir en això i treballar en això i ha pressionat i s'ha aconseguit que es pugui fer sense els tests, també es pot fer amb els tests testimonis,
sí,
sense els tests testimonis, i que qui signi sigui un treballador sanitari. Cada CAP, doncs, no ho sé, designa quin és el que s'encarregarà de fer això. No necessàriament el teu metge, pot ser,
es
tracta d'anar
al
CAP i dir,
sí,
exacte, jo voldré fer el document de voluntats anticipades, i aleshores t'assignen fan una cita amb el sanitari que signarà que
en aquell moment
tu estàs bé i pots fer-ho.
Concepció, ara que deies, clar, abans hi havia la gent gran, tenia problemes a vegades, no?, de trobar tres persones que no siguin familiars, perquè, bueno, tots sabem, no?, que amb el pas del temps vas perdent molts amics, no?, del teu entorn, i de vegades, doncs, això, et queda família, però amics pocs, sí, perquè han quedat...
Bueno, pel... no podia ser familiar, fins a un cert grau.
Però sí. Sí. Queden pocs pel camí. Aquest document, sempre tenim la idea, quan sigui gran, el faré, no? I aquest document es pot fer de ben jove, perquè mai se sap, no?
I tant, i tant. Jo penso que sí, mai se sap, vull dir, exacte, pots morir de ben jove, no? Vull dir, jo recordo de quan el professor de l'institut, o l'endès de l'institut, haver-se mort... Bueno, potser va ser de cop amb un accident o potser te li fa amb una malaltia, però per te li fa quan, pot passar qualsevol cosa. I és clar, com més grans en sem, evidentment, més possibilitats.
I sí, són documents que, de fet, a més, tu els pots revocar. Que en
exacte,
un, no?
exacte.
Això és important, sí, no? Sí, que si una persona jo vol desdir-se i dir, escolta, amb allò que vaig posar o vull d'anul·lar aquest document...
Es pot modificar o anul·lar aquest document en qualsevol moment. O declarar... Però, bueno, has de fer saber que has canviat d'opinió i si vols canviar alguna cosa o te li fa o anul·lar-lo completament es pot fer. Però s'ha de, com que es registra després, doncs, evidentment, s'ha de comunicar, o que s'ha cancel·lat o que s'ha modificat. Perquè, per exemple, quan es va aprovar la llei d'eutanàsia, molta gent el va modificar, diguem, bueno, a part de tot el que ja he manifestat, jo que quedi aquí la meva voluntat, que si en tal i tal circumstància que la llei ho accepta, doncs jo voldria que s'iniciés doncs, aquest camí, no? Que després en parlarem.
Després en parlarem, perquè ha volgut allò, doncs, la coincidència, abans li comentàvem a la Concepció, que just aquest tema estigui en els mitjans de comunicació, després en farem referència. L'associació, però, més enllà del document, aquest que estem parlant, aneu una mica més enllà, no?
On? Sí, pensa que l'associació ha tingut un paper molt important en... Hi ha hagut una lluita de molt de temps, primer al Parlament de Catalunya, després en el Congrés, no? L'Associació de la Catalunya, perquè és federal, per cert, però l'Associació de Catalunya ha treballat molt per aconseguir que s'aprovés la llei d'eutanàsia. És això el que em preguntaves.
Sí, que dic... Les persones... Que feu molta més feina. Sí, ho dic allò en el sentit de que una persona diu, doncs escolta'm, si el document ja el puc portar allò al centre d'atenció primària, quina diferència hi ha amb anar a l'Associació de Dret a Morir Dignament, on també es pot lliurar, no?, aquest document,
vosaltres
ho tramiteu.
Ho tramitem en el cas dels socis.
Uh-huh.
Amb el cas de l'altra gent i la que ve doncs, a demanar consell o enterar-se'n de com va tot això, doncs bé, els donem aquesta informació, què han de fer, on poden anar, però tramitar-lo només en el cas dels socis.
Sí. I què suposa ser soci de l'associació?
Per mi, mira, és molt important. A mi em deixa la tranquil·la, com em deixa la tranquil·litat de que si em passa alguna cosa i em trobo, per exemple, amb un metge que és molt...
Reaci
que, si volgués, a un determinat tractament, o perquè vull deixar aquell tractament, o iniciar el camí cap a demanar l'eutanàsia, doncs jo sé que l'associació estarà darrere per recordar-li, per dir-li, ei, la llei diu això, i vostè, i presentar la seva queixa davant la direcció de l'hospital, davant allà on sigui. A mi això em tranquil·litza molt. Sobretot pensant en casos en què, esclar, evidentment, està pensat per casos en què no podem parlar, no ens podem comunicar, perquè si ens podem comunicar ho podem demanar en qualsevol moment, encara que no l'haguem fet, ho podem demanar-ho. Però si no em puc comunicar, és complicat, no? A part de que, o sigui, el document deixa explícit que hi ha un representant que ho farà per mi. Però més enllà d'això, el meu representant, si es troba davant d'algun d'aquests problemes, podrà acudir a l'associació perquè li facin costat en la demanda que es compleixi el que jo havia deixat dit. Ja no, no parlem d'eutanàsia. El que clar, jo havia sentit de respecte a tractaments que vull o no vull.
Perquè
no?
Aquest document, on va parar? És a dir, m'imagino que tots els centres sanitaris tenen accés...
Hi ha un registre
accés,
central,
no?
com en el cas dels notaris, i vull dir, es tramita, apareix en La Meva Salut, i qualsevol metge pot tenir accés, i també ara s'està treballant perquè hi pugui tenir accés, vull dir, tothom, encara que sigui un metge privat també, que tothom. El que passa que és convenient, després en parlarem què conté aquest document de voluntats anticipades, és convenient lliurar-ne un exemplar a la família, que n'estigui ben assabentats, al teu metge de capçalera, que tothom sàpiga que existeix aquest document. Però es pot consultar, vull dir, hi ha lliure accés, el metge té lliure accés al document.
Què és el que conté el document que deies?
Sí. Bé, és un document escrit en el qual hi fem constar les pròpies preferències sobre les cures i tractaments que desitgem tenir o rebutjar en diferents situacions, en les quals, transitoriament o definitivament, no tinguem la capacitat de decidir o expressar-nos personalment, tal com deia abans.
Sí.
Així doncs, mentre tinguem la capacitat per decidir comunicar-nos, el personal sanitari tindrà en compte el que diem personalment, no allò que hem escrit al document de voluntats anticipades. Només serà vàlid en el cas que no ens puguem expressar o no siguem capaços de decidir. Aleshores, hi ha diferents apartats, s'expressen els valors vitals que volem que es tinguin en compte a l'hora de prendre decisions, es recullen les situacions clíniques en les quals volem que s'apliqui el document, s'especifiquen les actuacions sanitàries que desitgem i que no desitgem, i el nom i dades dels representants.
Clar, perquè de vegades allò, en aquest document, un dels temes que també queda recollit, com apuntava ara la Concepció, és allò de dir, doncs, si jo sé que la meva malaltia és irreversible i que m'han de fer un tractament, però que l'únic que fan és allargar-me el patiment, doncs potser jo també puc manifestar que no vull que em facin cap tractament,
justament,
no?
Sí.
Que m'allarguin potser 3 mesos de vida, però 3 mesos de patiment.
Sí, sí, es tracta de deixar escrit, expressat, quina assistència mèdica vull rebre al final de la meva vida.
Digues.
Que hi ha procediments, com tu deies, hi ha procediments mèdics que mantenen viu o que retarden la mort, com ara la reanimació i els suports vitals, o el subministrament d'alimentació i beguda a través d'una sonda, la diàlisi renal. De vegades, aquests tractaments poden ser útils i nocius alhora. Poden mantenir-te viu però no conscient, o fer-te millorar durant un termini de temps curt però provocar-te dolor. Has de decidir si és això el que vols. Sí?
I llavors, Concepció, crec que en el mateix document també queda recollit el tema que parlaven de l'eutanàsia, no? Que...
Sí, exacte.
Que ha arribat el moment, no? També hi ha un apartat en el que pots manifestar les teves creences.
Sí, sí,
no?
Sí. Jo abans per això voldria parlar una mica més d'això, de la limitació de l'esforç. Diu, de quina manera voldríem nosaltres que es limités l'esforç terapèutic, no? Aquest, la vida davant de tot, no importa com, obligar-te a estar viu, no? No inicia, ja ho comentàvem abans, no inicien reanimació cardiopulmonar, no inicien o retiren tractaments que emperllonguin la vida per mitjans artificials, no aplicant tractaments fútils en cap forma, administrant els fàrmacs necessaris per evitar-me el possible sofriment físic o psíquic causat per la malaltia, els fàrmacs que s'administrin, que siguin els necessaris en la dosi adequada per acabar amb el sofriment esmentat, arribant a la sedació pal·liativa profunda terminal, encara que això suposi un escurçament de la vida. Sí? També, i en quines situacions mèdiques jo voldria, o la persona que fa el document voldria, que es tinguessin en compte aquestes limitacions del tractament, amb un dany cerebral sever i irreversible, de qualsevol causa, amb una demència greu, amb una malaltia degenerativa en fase invalidant, vellesa avançada amb deteriorament important, malaltia irreversible que en un termini breu condueix inevitablement a la mort, estat avançat de qualsevol malaltia de pronòstic fatal i qualsevol situació en la qual, a judici de l'equip assistencial, no hi hagi expectatives de recuperació sense que se'n segueixin seqüeles que m'impedeixin una vida digna, segons jo l'entenc. I, com tu deies, a part d'això, En el document s'expressa la voluntat de que si es dona un d'aquests estats, que són els que recull la llei, doncs voldria morir de forma ràpida i indolora per al procediment de l'eutanàsia.
Nosaltres hem comentat allò que quan van convidar la Concepció, ni la Concepció ni nosaltres érem coneixedors de que just aquesta setmana en els mitjans de comunicació hi hauria un tema, no?, que té a veure amb aquest dret a morir dignament, el d'una jove de 24 anys que doncs, ha estat lluitant per aconseguir l'eutanàsia, que de fet tenia, havia aconseguit allò als tribunals, els avals mèdics, i que s'ha aturat, no? Crec que era el mes d'agost que es va aturar perquè el seu pare i també doncs, el grup d'Abogados Cristianos van paralitzar i ara novament està el tema judici.
Exacte.
Bé. El que demana aquesta noia és morir dignament. Té allò una paraplègia, no? Sí, està en una residència totalment assistida, no pot fer les seves necessitats.
Exacte, jo voldria indicar, se l'havia concedit ja fa un any, penseu que ja el procediment és absolutament rigorós, hi ha una comissió d'avaluació i de garanties, vull dir, penseu, el pas són primer, ho demana un primer ho demana la persona, considera un primer metge i fa un informe, al cap de 15 dies la persona s'ha de tornar reafirmant que vol allò. Si aquest primer metge ho considera oportú, doncs un segon metge, que no sigui el de la pacient, ho ha d'avalar-ho, i si un i altre ho consideren oportú i s'accepta, aleshores es passa aquest comitè de garanties en què hi ha una persona de l'àmbit sanitari i una persona de l'àmbit jurídic. I si ells ho accepten, també, doncs aleshores sí que ja, doncs, això s'ha acceptat i es pot donar pas en el termini que es cregui convenient a l'execució de la voluntat de la persona interessada. Bé, doncs aquesta noia, la Noelia, feia un any que havia, ja ho havia decidit i ho van aturar el seu pare, ajudat per Abogados Cristianos, ho van aturar. Tot això s'ha judicialitzat, ha anat a judici, intervé una jutgessa, i bueno, en aquest any han passat, ha estat avaluada per quantitat de metges, molts, una quantitat 12, enorme, sí, una cosa terrible, sí.
Sí.
I finalment va tenir la vista, es va fer aquest dimarts passat.
Sí, aquest dimarts passat, aquesta setmana.
I, bueno, encara
no hi ha una decisió judicial.
Però ella,
Noelia, ja s'ha ratificat.
Sí, la Noelia expressava, m'han robat el meu moment. Jo imagino lo difícil que deu ser decidir, ja n'hi ha prou, ets una persona que té 24 anys, però bueno, és irreversible, amb una paraplegia és irreversible, i decideixes dir, jo no vull viure més així, i que t'ho aturin. I quin patiment, se li ha, un any ha passat i encara qui sap quan va passar, perquè estan disposats a anar al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, si és desfavorable, els Abogados Cristianos, anar al Tribunal Suprem, anar a Europa, dius, i mentrestant
aquesta noia
ignorant el patiment que té, que l'ha portat a prendre aquesta decisió, per la qual estava absolutament capacitada, i la llei li donava, és un dret personal, la llei li donava aquesta opció, no? A mi em sembla molt cruel això, molt. És aquest voler que visqui per sobre de tot, a més, quan ella ha decidit que no, com se li pot negar això?
Bé, doncs, si en teniu més dubtes d'aquesta associació Dret a Morir Dignament, que sapigueu que els primers dijous de cada mes, entre les 10 i les 12 en el Casal Cultural, trobareu a la Concepció Comas i que, evidentment, podeu fer la passa de formar part de l'associació.
Sí, seria fantàstic.
Seria fantàstic perquè, a més, la Concepció abans ens comentava, ja m'agradaria que hi hagués més gent a l'associació aquí a Mollet i que també en donés suport, no?, en aquesta tasca d'informar, assessorar, perquè el que feu és això, informar.
Exacte. Yes. Voldria afegir que en tot cas, vull dir, hi ha casos en la... Hi ha un equip d'assessorament a la seu central de Barcelona, al portal de l'Àngels, ho dic perquè en casos ja més complicats, jo assessoro sobre el document d'autants anticipades, però en casos més complicats, i que jo els dirigeixo que a aquest equip de Barcelona, en la que hi ha metges, hi ha juristes, dintre de la nostra associació. I s'hi pot anar sense ser soci, eh? No hi ha cap problema.
Molt bé. Concepció, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc.
Avui en aquest espai que compartim amb les associacions de veïns és l'Associació de Veïnes i Veïns de Planellador, la que ens acompanya, la Rosa Peric, que és la seva presidenta. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Estàvem comentant que és una entitat que, escolta'm, ha agafat allò una embrancida, sí, en els darrers anys, que feu moltes activitats,
moltes,
no?
Moltes, la veritat que sí, moltes. Uh-huh. I col·laborem també amb aquests nois del bosc, amb moltes entitats. La veritat que estem molt bé. També tinc de dir que és gràcies al meu fill, que és més jove, i li agrada molt, i té molt, i la seva feina, que és comercial, també li donen moltes possibilitats de fer coses, perquè es pot combinar, si té d'anar a visitar un client, té d'una hora, se combina amb una altra hora, i la veritat que la seva feina, pues, ho pot portar molt bé. Li agrada, la veritat que li agrada, i des que està ell, va la cosa amunt.
Sí, i això vol dir jo que també teniu més relació amb les entitats del,
sí,
barri, ara pel que comentaves, no?
Sí,
allò,
sí,
de,
sí,
col·laboració i anar,
sí,
teixint,
sí, sí,
allò...
La llàstima és que la majoria d'associacions de veïns de Planedor som gent... Ai, perdó, d'associació de veïns som gent gran, ja molt gran, i, per exemple, la del Pentiquet ja ha tancat...
Sí.
I ara molts que estaven allà perquè eren a Cinera, que teníem una...
Sí, sí, aquesta asseguradora,
de funció,
no?
Sí.
De funció, sí.
I tens d'estar amb una associació de veïns, i alguns han vingut, clar, allà perquè no, després de pagar tants anys, pues no et poden pas donar, perdre aquests diners i donar-se de baixa quan ja ets molt gran. I la veritat que sí, que estem molt contents, tot va molt bé.
És a dir, que si fins ara éreu a l'entorn de 300 socis, ara que estareu allò al voltant de...
No me'n vaig recordar de preguntar-li. Som uns 350, sí, 360 o així.
Clar, perquè quanta gent de Camp Antiquet us ha vingut ara?
No ha vingut
no
massa,
massa,
eh? No. potser 4 o 5. No. No han vingut massa. Van venint... quan molts ni se n'han enterat. La setmana passada, fa dues setmanes, va venir un matrimoni que diu que veia la porta tancada però no sabia què passava i fins que no es va enterar del tot. I a molts els hi passarà igualment això, que no ho saben. Veuen la porta tancada però no saben el per què. La veritat que és una pena, sí.
Sí, la veritat és que sí. Sí. Això que comentàvem, no? Allò amb moltes associacions de veïns, portem temps amb aquesta relació i doncs per això dèiem que Planellador, que ja ha complert els 50 anys,
sí, sí.
Doncs poder-se mantenir i, a més sí, a més, sí, amb aquesta nova revifalla, no?, que aneu
sí,
fet.
Sí, sí, sí. Estem molt contents, la veritat. I no paren de venir gent a preguntar les activitats i fent coses. La veritat que estem molt, molt, molt contents. Sí,
en
sí.
El barri també, tot bé?
Que jo sàpiga, no tenim queixes del barri, la veritat. Alguna vegada, abans, sí, fa uns anys que sí que venien a l'associació, passa això, amb blocs de pisos, d'ocupació i tal, però ara fa un temps que no ve ningú. No.
I Rosa, ara, just ahir, en el magazín ens acompanyava el portaveu de l'Associació de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya, parlaven de comerç local. Com ha afectat el tancament aquí, ara, aquest supermercat que teníem?
Moltíssim, moltíssim. La veritat que moltíssim, perquè jo visc a l'Avinguda Caldes i era un parar de gent amunt i avall, aquesta plaça mateixa vostra,
sí,
aquí,
a Cinco Pinos,
estava sempre plena de gent, i ara és trist, és trist, és que no trobes a ningú. Mira, la data va a la Calera, l'altre dia que vaig anar a buscar un bono per l'autobús, m'ho va dir, diu, miri, diu, pensi que si venien 200 o 300 clients, ara me'n venen 100, perquè, clar, venien, passaven per aquí i entraven a comprar el tabac o el que fos, diu, però ara, si no passen, ja no venen expressament per això. Diu, és una pena, però han perdut un munt de clients. Mm. Jo, segons m'han dit, n'obriran un altre.
Mm-hmm. Això és el que us han dit allò a l'Associació de Veïns?
No.
No com a associació.
M'ho ha dit una persona que més o menys ho sap.
Allò, els rumors aquests que hi ha de barri, no?
Però bueno...
Que podria
no,
ser.
La mare d'un que treballa a l'Ajuntament, tampoc directament de l'Ajuntament, la veritat.
I de fet, també aquí al costat s'està construint també...
La bona àrea.
Sí. Que m'imagino que tornarà a revifar, no?, l'activitat comercial al barri.
Suposo que
sí. Perquè, clar, vosaltres, més enllà del servei, també comentàvem a nivell de comerç, mm-hmm, clar, el comerç petit també es veu ressentit, no?,
I
si
tant,
no hi ha tanta gent.
Clar, que i tant, no t'ho dic.
Ja.
Aquest és un dels casos, i n'hi haurà més d'un. Perquè ella diu, mira, si van a Can Borrell i hi ha més supermercats, doncs hi ha una altra tabacalera i ja es queden allà. I la noia estava molt preocupada, la veritat, i això que ella és la dependenta, però diu, estic molt preocupada perquè es nota moltíssim. Uh-huh. Esperem que no tardin massa en obrir un altre supermercat. Jo suposo que sí que l'obriran, no sé quin, es rumoregen uns quants.
Però algun acabarà obrint,
jo
se suposa.
Jo crec que sí.
Escolta'm una cosa, Rosa, esteu preparant ja des de l'associació activitats per aquest 2025? M'imagino també per el que és la jornada, no?, pel mes de maig, no?,
sí.
Acostumeu a ser.
El mes de maig ja tenim la festa popular,
del barri, sí.
Sí, el dia 31 de maig. Uh-huh. Tenim el dia 31 de maig, serà la festa del barri, que és un dissabte, sempre és un dissabte. Ja tenim la paella, ja, sí, que
sí,
aquest any ens han pujat un munt. Segurament que tindrem que pujar alguna cosa també als socis, els que no ho són. L'any passat va tenir molt èxit, la veritat. Cada any té molt èxit, però l'any passat va ser molt, molt. Bueno, sempre. I de moment tenim això i després també tenim preparant el sopar. El sopar de la primera setmana de juliol, el sopar de germanor.
Que feu aquí a la plaça Cinco Pinos.
Sí, que fem aquí a la plaça. I ara, com que tenim uns motius de salut greus amb la Junta,
sí,
pues, volíem fer l'excursió pels socis, però no sé si serà possible.
L'heu ajornat? De moment l'heu paralitzada?
No, ni l'hem preparada perquè la cosa va una mica així.
Ja.
I sí que ens agradaria fer-la, però de moment està així una mica...
Heu de fer assemblea o ja l'heu
sí,
fet
no, això? Sí, no, tenim de fer assemblea, però també per aquest motiu
s'està ajornant.
S'aplaçarà
un temps.
Sí, igual... no sé, si tot va bé, potser pel març segur que no. Bueno, que ja hi som.
Passat igual, Setmana Santa, segurament.
Segurament
igual coincideix
intentarem.
Allò abans de, potser una miqueta abans de la festa del
sí,
barri.
Sí, té de ser abans de la festa del barri. Intentarem fer-ho, sí, sí. L'assemblea la tenim de fer. Jo sé que el Sant Jordi ja la fan el dia 20. Nosaltres sempre la fèiem al març. L'any passat ja es va tindre que traçar, no me'n recordo per què, però aquest any és per aquest motiu.
Uh-huh. Alguna coseta més, allò que vulguis comentar del barri? No sé si s'està fent allò alguna actuació que haguéssiu demanat o no.
No, el nostre club de play, el nostre grup de playback ja va
actuar,
sí. Sí, els altres han actuat solidaris i no sé si el nostre en farà algun. De moment no ho sé, i de moment no tenim en projecte res més.
Res, molt bé. Doncs com encara abans de finalitzar la temporada radiofònica ens retrobarem, hi haurà oportunitat de concretar més.
Vale.
El que sí que ja us podeu reservar a l'agenda és allò el 31
el 31 de maig. Sí, sí,
el 31 de maig,
sí.
Que fareu, suposo, aquí al pati
sí,
del
sí,
Salvat.
Sí, com sempre, en el col·legi
del Salvat.
Sí, del Salvat.
I segurament que aplegareu allò també entitats del barri perquè
sí,
col·laborin
invitarem,
amb vosaltres,
invitarem,
no?
Sempre invitem, sí, sí, sí. Els Morats, els Torrats i tot aquesta
gent. La Tramolla.
Sí. La Tramolla l'any passat ja no va poder. Uh-huh. Aquest any no ho sé.
Molt bé. Bueno, no però els hi fareu allò la invitació,
sí, sí,
segurament.
Arribar, sí.
Molt bé.
Vale.
Rosa, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i tant de bo els temes de salut doncs vagin a bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Començar parlàvem amb en Joel, que ja ha acabat el carnaval, però això no vol dir que finalitzi l'activitat a la ciutat, tot el contrari. Si en voleu saber què és el que trobareu aquest cap de setmana i més enllà, escolteu l'agenda que ens ha preparat el nostre company, l'Ivan Núñez. Molt bon dia, Ivan.
Bon dia, Emma. Un dijous més arriba l'agenda per fer un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat fins dimecres 12 de març. Comencem l'agenda amb l'exposició El llegat de Balló a l'aparador del museu. Al llarg de la història, el retrat ha esdevingut fonamental per representar la figura humana i captar l'essència de les persones, i Joan Abelló n'era un bon coneixedor. Des de l'Associació de Música i Art de Mollet, AMAM, s'ha volgut retre-li homenatge inspirant-se en els molts retrats d'altres artistes que van immortalitzar el seu rostre amb centenars de visions diferents. Es pot visitar fins al 4 de maig al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Seguim amb el cicle d'exposicions d'artistes anònims. Marta Gázquez, entre teixits. El projecte Artistes Anònims, impulsat per la Mútua Mollet en col·laboració amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès, busca donar visibilitat a artistes que treballen en l'àmbit domèstic i les seves obres no han estat reconegudes fora del seu entorn. Es pot visitar fins al 14 de març al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza Mútua Mollet. Una altra exposició que us proposem és Traçant del Museu, racó de l'artista. L'urban sketching és una disciplina artística basada en la pràctica dibuixística in situ. A partir d'aquesta pràctica, l'exposició recull un conjunt de retrats d'espais de la casa del pintor Joan Abelló, així com diversos testimonis dibuixats de les moltes activitats que s'han fet al llarg dels 25 anys d'història del Museu Abelló. Es pot visitar fins al 6 d'abril al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposició en blanc, de les artistes Crea. L'obra en blanc convida a la contemplació i a la introspecció. Per a qui l'observa, és un espai que permet projectar les emocions i interpretacions pròpies. Es pot visitar fins al 30 de març al Centre Cultural La Marineta. Dins dels actes del 8 de març, especial Posa't les piles. Magazín matinal radiofònic, especial 8 de març, centrat en les bruixes. El podeu seguir al 96.3 de la FM o al web molletvallès.cat. Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang. Has de portar un document identificatiu oficial i no venien de dejú. Divendres 7 de març a 2:15 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit al Mercat Vell. Organitza el Banc de Sang i Teixits. Lectura del manifest amb motiu del 8M. Actuació del grup d'empoderament teatral dirigit per Míriam Arto en col·laboració amb el Club Social La Llum. Serà divendres 7 de març a les 12 del migdia a la plaça Major, davant de l'Ajuntament. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb el divendres 7 de març amb la pujada tabalada. Anem a cremar bruixes. Acompanya les tabaleres d'Espiadimonis i Vall de Diables fins a la plaça de l'Església per veure l'espectacle Totes Bruixes. Serà a les 8 de la tarda amb sortida de la plaça Prat de la Riba. Organitza l'Ajuntament de Mollet, Espiadimonis i Diables de Mollet. Totes Bruixes, amb Zoe Balaix. Relectura dels imaginaris i reivindicació de la memòria de les dones acusades del crim de la bruixeria a través d'un espai per escoltar, reparar i visibilitzar les diferents violències que han rebut les dones, especialment les del món rural. Divendres 7 a 8:45 del vespre a la plaça de l'Església. Organitza l'Ajuntament de Mollet i CRAC. Directe al Cívic en femení. Vine a gaudir de les actuacions musicals d'Anna Barufet i Mèrit Fernández. Divendres 7 de març a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Pantiquet amb taquilla inversa. Organitza AMAM i l'Ajuntament de Mollet. Fora estoc. Al final de cada temporada, els establiments del centre de la ciutat treuen els productes al carrer i els ofereixen rebaixats a l'abast dels clients. La venda d'estocs acompanya activitats festives i animació al carrer. Dissabte 8 de març de 10 del matí a 9:15 de la nit a la Rambla Fiveller, Rambla Balmes i carrer Barcelona. Organitza ADEC i l'Ajuntament de Mollet. També dissabte 8 de març, al Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de l'Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Seguim amb dissabte 8 i l'activitat familiar Celebrem en Família el 8M, descobrint una nova artista de col·lecció a Balló, la ceramista Angelina Loss, que ens inspirarà per modelar les nostres peces, activitat dirigida per famílies amb infants de 6 a 12 anys. Serà un 11:15 del matí al Museu Abelló. Més informació i inscripcions al telèfon 93 544 50 99 o al correu museuabelló@molletvallès.cat. Celebració del Dia d'Andalusia. Dissabte 8 de març, Festival Folclòric del Centro Cultural Andaluz a 7:15 de la tarda al Mercat Vell. Diumenge 9, missa rociera, a 11:15 del matí a l'Església de Sant Vicenç. I a les 12 del migdia, acte institucional d'hissada de la bandera d'Andalusia a la plaça Prat de la Riba. A continuació, cercavila i posterior aperitiu amb brindis d'honor al Mercat Vell. Seguim amb més actes pel 8 de març, espectacle Flamenco Kitchen. Recrea el món laboral d'un grup de dones que mostren, en tetragicòmic, les seves vivències al llarg de les seves extenses jornades de treball en la cuina d'un restaurant. Serà a les 8 de la tarda al Teatre Municipal Can Gomà. Venda d'entrades en línia a molletvallès.covid.com i presencial al Centre Cultural La Marineta, també a taquilla, una hora abans de l'espectacle, sempre que les entrades no estiguin exaurides. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. També dissabte 8, concentració i lectura del manifest de la coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona. A les 12 del migdia, a la Rambla Fiveller, davant de la Dona d'Aigua. Organitza l'Associació de Dones Agora. Seguim amb el diumenge 9 de març, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi. Ball de la Gent Gran. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Mollet Fema Concert. Actuació de joves artistes feministes d'escoles musicals de la ciutat. Diumenge 9 de març a les 6 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim l'agenda amb el dimarts 11 i l'acte Trencant Estereotips. Dones de Mollet amb professions tradicionalment fetes per homes. Conversa entre Laura Blasso, pagesa, Sara Redondo, conductora de camions, Lluïsa Pérez, policia municipal, Estela Mas i Eva Areste, àrbitres, i Montserrat Tura, política. La conversa estarà conduïda per Rosa Maria Securun. Serà 6:45 de la tarda al Casal Cultural, Rambla Balmes 2. I acabem amb la Fira Mollet T'Orienta, Fira d'Orientació Educativa. Aquesta fira és per donar a conèixer les ofertes acadèmiques postobligatòries i sortides professionals a la ciutat i al territori. Serà el 12 i 13 de març al Mercat Vell, de 9 a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana.
I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them.
You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. Stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you
talk dirty to me. Talk dirty to me.
Yeah, yeah.
Talk dirty to me.
What? I don't understand.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La Fundació La Caixa ha anunciat el retorn de la seva seu social a Barcelona després de traslladar-la a Palma el 2017 en el context de procés independentista. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat positivament aquest retorn i ho ha descrit com una oportunitat per apostar hores d'ara per Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts en la inauguració de les jornades corresponsables a Barcelona.
El retorn de la Fundació La Caixa i de Criteria demuestren que és el moment de apostar per Catalunya. I demuestran también que la vía de los acuerdos y de la estabilidad son los mejores aliados para liderar modelos de prosperidad compartida, ¿no? Y también que nadie lo dude, una Cataluña a pleno rendimiento es buena para todos, para Cataluña y para España.
Aquest moviment arriba, recordem, poc després que el Banc Sabadell també anunciés el seu retorn a Catalunya el passat mes de gener. I un accident múltiple entre diversos turismes obliga a tallar dos carrils de l'AP7 a Roca del Vallès en sentit sud, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En aquest punt només hi ha un carril obert i s'acumulen retencions de fins a 8 quilòmetres des de Cardedeu. A hores d'ara només queda ja per retirar un dels vehicles implicats. Tot plegat després que el govern hagi anunciat també la implantació de la velocitat variable en un tram de 150 quilòmetres de l'AP7 de Maçanet de la Selva fins al Vendrell com a mesura per reduir precisament la sinistralitat. I també però en aquest cas ferroviària, nova jornada complicada a Rodalies. Renfe ha anunciat que el sistema de megafonia de totes les línies de Rodalies no funciona i ha demanat als usuaris que prestin atenció als panells informatius laterals i frontals dels trens. A banda, també registren retards d'entre 10 i 50 minuts en les línies R2 Sud, l'R16 i l'R4. A més, també ja s'ha recuperat la circulació de trens de l'R3 en el tram entre Ribes de Freser i Planoles després que quedés aturada aquest dimarts després de l'impacte contra una pedra de grans dimensions. En aquest sentit, de fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, demana compareixer al Parlament i, de fet, avui participarà en la primera reunió diària del nivell amb Renfe, a DIF i també el Ministeri de Transports. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu per detenir diversos lladres violents implicats en robatoris recents a Barcelona, inclòs també l'assalt a un bingo de Sant Andreu. Aquests delinqüents, que utilitzaven armes blanques i en alguns casos de foc, actuen amb rapidesa i fugen també motocicletes robades. La Unitat Regional Operativa Polivalent lidera aquesta investigació que busca vincular, com dèiem, els detinguts amb altres delictes. De moment s'han fet escorcolls a Barcelona i a la Regió Metropolitana Nord i no es descarta que hi hagi entre 4 i 5 detinguts. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
Vine a donar sang al Mercat Vell. Som molt més que un banc de sang. Som un banc de vida. La nostra missió és assegurar que tothom que necessiti cèl·lules sanguínies, plasma, plaquetes, teixits o llet materna ho tingui quan i on ho necessiti. Divendres 7 de març de 9:45 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Organitza el Banc de Sang i Teixits.
Celebració del Dia d'Andalusia. Dissabte 8 de març, Festival Folclòric del Centro Cultural Andaluz a 6:45 de la tarda al Mercat Vell. Diumenge, Missa Rociera a 10:45 del matí a l'Església de Sant Vicenç i a les 12 del migdia, acte institucional d'issada de la bandera d'Andalusia a la plaça Prat de la Riba. A continuació, cercavila i posterior aperitiu amb brindis d'honor al Mercat Vell.
La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Sols camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre
la música és una peça clau en la ràdio, també ho és en els llibres. Avui en Lèctor Calvet, des de la Biblioteca de Can Molà, ens parla de llibres sobre música. Endavant amb aquesta conversa que sosté amb la nostra companya Carla Ramos.
Molt bon dia a tots i totes. Una setmana més ens trobem a la Biblioteca de Can Molà Jordi i Soler Tura, on venim cada 15 dies per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries. Aquesta setmana està amb nosaltres el director de la biblioteca, que és l'Héctor Calvet. Molt bon dia, Héctor.
Molt bon dia, Carla.
Com sempre, tenim la taula plena de llibres.
Per variar.
Exacte. Tot a punt ja, doncs, per començar aquest espai, que veig alguns títols ja que donen quatre pinzellades de què parlarem avui, però si més no, Héctor, quin és el tema principal?
Mira, doncs avui al programa li posarem una mica de música. De música via llibres, vull dir, no és música, però parlarem de llibres sobre música. Per què? Perquè realment la música últimament, gràcies a fenòmens com Spotify, YouTube i tal, doncs tenim un moment que segurament és quan més gent escolta música. I ja es veu només amb, no només amb la despesa, no? Amb el consum de música pel carrer que veus la gent amb auriculars, sinó quanta gent no va a concerts, no? S'ha tornat a recuperar una mica aquella idea dels concerts, sí, que s'havia perdut. Amb la... Semblava que el digital s'anava a carregar tot aquest tipus de coses en directe, no? I ara hi ha una bogeria d'anar a concerts en directe, mm, i a tot de músics i bandes que han tornat a la carretera per fer tours, no? Per fer gires, i per tant cada vegada hi ha més consum musical, no? I això es veu també amb els llibres. I és veritat que estem en una època on cada vegada es publiquen més llibres, no només per gent melòmana, sinó també per altres temes que veurem aquí, accessoris, no? o altres tipus de música. Vull dir que realment, abans la literatura musical era molt orientada a la gent que era molt fan, aquesta gent que comprava molts llibres, molts discos, vinils, per exemple, no? Uh-huh. CDs, ara els vinils tornen a estar de moda, també, sí. La meva filla s'ha acostumat ara a anar a comprar vinils, o sigui que realment també veiem un altre punt, no? en aquesta moda, i ara es publica moltíssima cosa al voltant de la música, no? Uh-huh. Òbviament, tenim llibres que són molt, molt tradicionals, de com s'estan plantejats, però altres no tant, i bé, sí, veiem realment la literatura com ha acabat fent diferents aproximacions a un fenomen com és la música, no? Uh-huh. La música, és veritat que ja portem, sempre ha estat present a la història de la humanitat, no? No és res nou, però ara realment hi ha molta producció literària i molta gent que fa llibres, a més, molt ben fets i molt ben treballats. Ja veurem que hi ha temes molt oficials, molt, altres que funcionen com a referència, altres que funcionen inclús a altres nivells una mica més petardos. Vull dir que realment hi ha una mica de tot. Vull dir, es busca un tipus de públic bastant més ample, no?
Uh-huh. Doncs, Héctor, comencem, no? Quin és el primer llibre?
Doncs mira, comencem per un que tenim aquí, el més gran de tots que tenim, uh-huh, que prové de la revista Rolling Stone, que és una revista mítica, no? de música, que aquí fa anys que ja va deixar de publicar, però que és molt, molt famosa a nivell mundial. Uh-huh. I una de les coses que feia molt bé, o fa molt bé, era el tema de la recomanació o no, d'actualitat, i de tant en tant fa allò d'aquelles llistes, no, dels millors àlbums de la història i coses així, no? Uh-huh. Com totes les llistes, és un tema subjectiu, per tant segur que hi ha molta gent que no estarà d'acord en temes, per exemple, amb aquest llibre, no? Aquest llibre es diu Los 500 mejores álbumes de la història. Uh-huh. Per tant, tens una llista de 500 àlbums, no? Molt famosos la majoria, altres pues, ja potser seran una mica més de rascar, no? Per l'usuari, per l'actor, però en veritat és una llista molt, molt senzilleta de 500 discos recomanables. Vull dir, allò que realment ells consideren el millor, t'ho agafo amb una mica de reserva, perquè això de lo mejor sempre és un poco raro, mm-hmm, un poco subjectiu, però està bé com a llibre de referència sobre, si vols allò, tenir una certa cultureta i fer aquests tipus de llistes de 500 discos que tienes que oír antes de morir, per exemple, pues aquest, mm-hmm, serviria d'això, no? Sempre m'agrada començar amb llibres que serveixin com a referència i aquest ho fa així, no? Agafa tots els gèneres, realment aquí pots trobar tot tipus de gènere musical, més o menys així relacionat amb Rolling Stone, òbviament no hi ha música clàssica, serà pop, rock, jazz, rhythm blues, no? Hi ha una mica de tot, dance, techno, que hi ha una mica de tot, però és veritat que serveix molt per veure una àmplia demostració, no? de tot el que és la història de la música relativament moderna, no? Uh-huh. Bueno, és molt senzillet, és que cada disc té una petita fitxa, molt petita, però bueno, funciona això, no? Com un llibre de consulta ràpida que està bé per introduir-te en l'assumpte, no? Però si, per exemple, acabes d'arribar, ets jove i vols saber què s'ha fet en la història de la música en les últimes 6 dècades, pues uh-huh, aquest et servirà bastant bé, no?
500 àlbums són molts àlbums, sí, eh? O sigui, hi ha àlbums, un treball aquí darrere.
A veure, sí que diria que Rolling Stone és una feina que ha anat fent durant tota la seva història, llavors suposo que ha fet un recopilatori. A mi m'agraden aquestes llistes perquè serveixen, això, com deien, de referència, però també serveix una mica com a un punt de conflicte, no? per provocar, no? Hi ha gent que mira la llista i dirà aquí falta no sé qui, aquí pues, han posat tres discos de no sé qui, vull dir que realment a vegades creen inclús debat, no? Vull dir, estan bé aquestes llistes, no només com a informació, sinó també per generar una mica de debat, no?
I és que sobretot en el món de la música hi ha fandoms molt potents, que hi ha molta rivalitat, sí, també entre artistes i d'altres.
Aquí, sí, si veiem segons què, igual surt Tupac, el rapero, que també acostumen a ser complicats en aquest sentit, sí, no? De la rivalitat. Vull dir que segurament se dirà, han puesto aquest i no està el meu, que m'agrada molt. Bé, bueno. Però és veritat que la música sempre ha estat així, no? I qualsevol hobby sempre ha tingut aquesta part, no? La gent, mm-hmm, és molt apassionada, li agrada molt allò que li agrada a ell, i després si no es representa la realitat sembla que d'alguna forma s'està fent de menys.
Totalment, sí, totalment.
O sigui que funciona una mica així, no? Però bueno, és divertit, també és part de la gràcia, no?
Totalment. Héctor, què més tenim?
Després ja passem als típics llibres, no? Els llibres que hem vist tota la vida sobre grups o sobre, mm-hmm, cantants, no? Aquests són els que segurament es publiquen més. I aquí tenim tres, però podríem haver portat 15, les que tenim allà dalt, perquè aquí, per exemple, tenim una biografia oficial de la definitiva, oficial, eh? Aquesta és important, perquè, uh-huh, no sempre passa que en el món de la música és veritat que és el, en su momento los fanzines, el, no? Hi havia aquesta part una mica de que es parlava de cantants o de grups, però no de forma oficial. Uh-huh. Llavors, quan apareixen segons quins documents oficials, és interessant, no? Aquí tenim un de la Janis Joplin, amb la, que és escrit per la Holly Joyce Warren, que va ser l'autora, la periodista musical, a la que la família de la Janis Joplin li va donar permís per accedir a l'arxiu personal per fer la biografia. Per tant, és un llibre que parla d'una figura clau de la música dels 70, com la Janis Joplin, però que a més té aquest punt de valor afegit de que és oficial i definitiva. Per tant, òbviament, potser no hi ha res millor que aquest llibre sobre la Janis Joplin, no? El mateix podem dir, per exemple, que tenim aquí, no? Del Morrissey, és una autobiografia escrita per ell, de que era l'ex-líder dels Smiths, per exemple, no? Que a nivell de pop així independent va ser el dels més influents dels 80. No? Llavors, que ho faci ell, que sempre ha estat una figura controvertida, està bé, perquè dels Smiths i de Morrissey s'han escrit mil llibres, però si ho fa ell de primera persona, com a mínim saps que és divertit, perquè el Morrissey no sé, mor de la llengua i pot ser bastant polèmic, no? Segurament és un cantant que no, els últims anys de carrera no són els millors, però sempre tenia coses importants que dir, o almenys interessants, o com a mínim polèmiques, cosa que està bé. Vale? I després tenim un tercer, que és El sentido de Metallica, El significado de sus canciones, que és de William Irving. Aquest és una mica diferent, parla de Metallica, però ja entrem una mica en allò del fandom, no? De buscar què explica la gent, no? Què canta. I aquí va d'un grup heavy, curiosament, fan això, no? El significat de les seves cançons i fan un anàlisi de les cançons d'aquest grup de rock dur tan conegut, no? Aquest és una part més, posem una mica més de fan, que aquest que dèiem abans de més oficials, i aquí demostres un exemple de llibre aquest més de fan, allò que dèiem abans de quan es parlava dels grups d'una forma una mica més externa, no?
I és que ja es crea aquesta curiositat, és a dir, més enllà de gaudir de la música, doncs de saber què hi ha amagat darrere de les cançons, què hi ha darrere de l'artista, hi ha com tota aquesta curiositat, no?
Sí, és el mite, no?
Exacte.
Que tots els grups aquests tan mítics a vegades, o tan, aquestes personalitats a vegades tan atractives, no? Que fan que la gent vulgui saber, no? Què passa darrere. A vegades és veritat que tenim grups que a més les cançons especialment críptiques, que són molt complicades d'entendre, i aquests llibres ajuden molt, vale? Segurament aquí pues, parlava una mica, no? D'aquest de segons quins temes tracta, no? La música de Metallica, parla de la muerte, la guerra, la adicción, la alienación, la soledad, vull dir que realment parla de moltes coses. I està bé, si t'agrada molt el grup i ets fan, pues que potser t'expliquin una mica el significat de les cançons, està bé, no?
Dona
un altre punt de vista, no? A part de sentir-ho, que
exacte.
És la gràcia.
Exacte. Què més, Héctor?
Seguim amb el que deies abans, una mica dels fandoms, no? Tenim tres llibres aquí, també molt ràpidament, que són de tres tipus, diguem, de tribus o de fenòmens diferents, no? Un de casa, El Tocats de l'Ala, és la història oral del rock català d'Oriol Rodríguez, que aquí parla d'aquella època daurada dels 80-90 amb els grups catalans de pop, no? Com la Sopa de Cabra, Sau, Els Pets, tots aquests, i que havien fet aquest concert mític al Sant Jordi, vull dir que realment són aquesta revisió de la història molt propera i molt, en aquest moment, molt exitosa del rock català, no? Del rock català, i que a més demostra també a més que la producció editorial no només ha de ser de gent de grups de fora, sinó que també aquí interessa, no?, de difondre una mica la cultura musical catalana, en aquest cas, a base, per exemple, d'aquest, no?, de com fan aquesta revisió d'aquella època una mica curiosa, no?, dels 80-90, i a més ho fa amb una mena com d'entrevista amb diferents veus parlen com a la vegada, no?, Lluís Gavaldà, vale, per exemple, Joan Reig, vull dir que realment fan una mica de diàleg, no és el típic llibre a l'uso que fa una descripció, sinó que la gent parla, no?, és una història oral, per tant, té aquesta part interessant de testimoni dels protagonistes, no?
A veure, que em crida molt l'atenció d'aquest llibre és la portada, que per simbolitzar aquest element català han optat per dibuixar una botifarra que no té molt a veure amb la música, però bueno, si més no sí, potser amb la identitat.
Jo recordo,
no?
Que el meu pare tenia un dit de trinca que també sortia de la botifarra, no sé si et fa una referència, no sé, aquí potser se m'escapa alguna cosa.
Podria ser,
però,
sí.
Mira, aquesta idea del rock català molt, molt de la terra, no?
Sí.
I suposo que surt la botifarra. I després tenim dos més, que podíem portar altres, però aquest ens ha fet gràcia un que acaba d'arribar, que es diu Temporada de Brujas, de la Cathy Unsworth, que es diu El libro del rock gótico. Aquí parla del moviment gòtic, de música gòtica dels 80 en general, però sobretot molt anglès, amb Shooks and the Banshees, The Cure, Sister of Mercy, i parla una mica d'aquest fenomen que va sorgir després del punk, però que era com el punk, però era com més, una mica més tràgic, una mica més poètic, era una cosa molt més sinistra, més fosca, no? Que no era tan directa, sinó que optava per unes lletres com més poètiques i una mica més intimistes, que no era el punt, no? I va ser, bueno, encara hi ha grups com The Cure que encara aguanten, vull dir que realment la Sexy fa poquet que ha tornat a girar, vull dir que realment va ser en el seu moment, on va néixer una tribu sinistra, no? Molt, que encara ara es veu gent. El que passa era com un més punk i ara és com una mica més comercial, però bueno, així és com passen els fenòmens, que a vegades es converteixen en un tema més capitalista. No? I després tenim aquí he portat un volum, però en realitat són dos, que es diu Loops, que és un diferent recull d'articles sobre la història de la música electrònica del segle XX, ¿vale? Perquè veiem un altre tipus de gènere musical, que la música electrònica, que també és tota una cultura pròpia, no? Aquesta sí. idea una mica de la nit, dels locals de techno, de música electrònica, com ha arribat fins ara, per exemple, que tenim aquests grans DJs que toquen per moltíssima gent. I aquests llibres que editen el Javier Blanquet i l'Omar León fan aquest repàs històric des del principi de la música electrònica fins ara i tota l'evolució que ha tingut, no? De com va sortir, després els clubs que van aparèixer, després les raves, tota aquesta idea una mica de com s'ha anat desenvolupant, no? Allà de la història a la cultura electrònica, no? Després sí que té un capítol, perquè és molt, en principi és com molt adreçat al públic, a la música en general modern, no sé, contemporània global, i té un capítol dedicat a Espanya només, per exemple. Vull dir que això sí que s'ha dedicat a fer una visió una mica més local, a part que el llibre sigui més, una història més general, no? Molt llibre, molt ben treballat, amb el seu índex, realment per recuperar informació, per tant, moltes pàgines, vull dir que són dos volums amples. Qui vulgui estar interessat en la música electrònica, aquests dos llibres són recomanadíssims, perquè té tot tipus d'informació i, a més, és fàcilment recuperable, cosa que sempre s'agraeix, i no sempre tots els llibres tenen índex, no? És curiós, però no se va passar.
Sí, si no ho veiem, cada una de què parla, la música tecno, que
pot semblar curiós. Sí, que és molt fan, recordo aquesta gent que anava a Berlín, a l'escena tecno de Berlín, perquè era lo más, vull dir que realment tenen un mundo, és un mundo paral·lelo, no?
Totalment. Què més, Héctor? Ens queden encara unes recomanacions per davant.
Dos llibres molt curiosos, perquè són molt diferents del que hem vist fins ara. Un que es diu Musicales, de Luis Pollo, i de los 50 mejores espectáculos de Broadway. Aquest l'he tret perquè últimament els musicals han tret molta tirada.
Sí, és veritat.
I veiem que és un gènere que fins ara potser s'havia quedat una mica fora de la música del pop-rock, una música més comercial, i ara inclús entenen aquests llibres, el que parla una mica dels musicals, perquè aprofitant això, suposo que realment hi ha un públic que cada vegada és més fan dels musicals, que va arribar més aquí a Catalunya, a Barcelona, els musicals, de tot tipus, algun más dudoso que otro, perquè a vegades veus coses com El dia de la marmota, que no saps com és possible que això ho facin d'un musical, però el fan, ¿vale? I aquest igualment agafa Broadway, per tant agafa un lloc de referència, grandes musicals com Cats, el Fantasma de l'Òpera, i t'explica una mica, és com també per t'explicar una mica de cadascú, de cada obra, una mica la informació bàsica. Per tant, és una obra que et promet entrar i conèixer aquelles obres que realment han marcat molta època a Broadway, no? Que és el gran, a part de Londres també, són els llocs importants, no? I després tenim una altra, que és allò ja la història, el punt de vista més de viatges, no? Més turístic, que ja hem vist moltes vegades aquí, que això surt contínuament, no? El tema de convertir segons quina experiència en una excusa per viatjar. I aquest es diu Nuevas Rutas del Rock, Viaje por los Lugares de la Música, de Ezio Waitamaki, que és un autor italià, i aquí, per exemple, fa un repàs de diferents llocs que s'han convertit en una mena de catedrals de la música, ¿vale? Pot ser San Francisco, pot ser Londres, pot ser Nova York, Los Angeles, Dublín, per exemple, i mirava Dublín abans, i el que fa, per exemple, explicar-te, òbviament, els llocs allò claus, ho barreja també, ho complementa amb cançons concretes, per exemple, de Dublín parla de U2, per exemple, o Van Morrison, vull dir que realment serveix com a guia de viatge, i després tu fa també donar certa informació també de cultura, sobretot musical, no? Vull dir, per això, però és veritat que està curiosillo, en realitat, que bueno, fa allò de ciutats com catedrals musicals, no?
No, realment és curiós, no? És dir, si ets molt aficionat doncs, a aquest tipus de música, doncs a tot arreu, fins i tot a l'altra punta del món, no? Doncs tens aquesta guia per descobrir nous llocs.
I si ets molt
llocs.
Malòman, però clar, és veritat, pots anar a veure on van aparèixer, no van tocar The Doors, o van aparèixer els Beatles, vull dir que realment et dona aquest punt una mica més no? Que potser hi ha llocs que ja han desaparegut, però bueno, la gràcia una mica és aquesta de veure el lloc com on van néixer aquestes bandes famoses, no? O moviments famosos. No?
Totalment. Héctor, ens queden encara dos llibres per davant. Què tenim?
Doncs aquí ja passem a la part fosca de la música.
Vale.
Un que m'ha fet molta gràcia, sí,
el títol
Wilson,
ja ho avança.
Música de mierda. ¿Vale? Que aquest fa, m'ha fet molta gràcia perquè dice un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el pop. En el buen gusto vol dir en el mal gusto. ¿vale? Perquè en realitat el que parla és d'aquestes cançons és una mica del placer culpable, no? D'aquesta idea de la música dolenta però que a la gent li agrada.
Sí.
Fa molta gràcia, perquè estava mirant el llibre abans, i el fil conductor del llibre és Celine Dion i la seva cançó de Titanic.
Vale.
Que va ser una cançó que jo personalment a mi no me gusta nada, però que es va convertir en un fenomen que a molta gent li agradava, i ell fa tot el llibre a partir d'això. Vale? Mm-hmm. I a partir de cada capítol va fent, no?, una mica com parlant del mal gust, de com arriba, però igualment com aquestes cançons arriben a tot el món, mm-hmm. com el racó més lluny del món arriben aquest tipus de fenòmens. Vull dir que la veritat és que és molt curiós, molt divertit, perquè va al contrari d'aquest missa fins ara, no? Fins ara en tot qualitat musical, mm-hmm. recomanacions, llocs, fenòmens, i aquest no. Aquest parla del petardeo, de la música, diguem, cutre, però com es converteixen en fenòmens i com a vegades, pues, bueno, a la gent li agrada, o no pot ni reconèixer que li agrada, perquè són cançons que potser per la gent no, te'l pot deixar malament si dius sí. que t'agrada, segons què. I fa una mica de gràcia aquesta.
És una mica irònic, no? Veiem.
Sí, sí. Ell parlava que li havien demanat un assaig de música i es va inventar jo. Vull dir que tela, no?
Sí.
I l'últim és el Nando Cruz, que és un periodista musical aquí d'Espanya, que fa una visió molt a contracorriente que es porta, que es diu Macrofestivales, l'agujero negro de la música.
Uh-huh.
Jo anava a festivals com el Primavera Sound, a mi m'agradava, però és veritat que ell parla de la part fosca d'aquest tipus de fenomen.
Vale.
No? Tothom va, òbviament els preus també ens han disparat, ara genera tot un negoci tremendo,
uh-huh.
però també genera tot tipus de problemes. Vale? I llavors ell fa aquesta idea d'explicar-nos realment que ens podem passar molt bé, però que tot això per darrere porta una sèrie de coses no tan boniques i una més discutibles.
Uh-huh.
Només s'ha de veure, per exemple, els capítols, com li diu, per exemple, pone cantidad, capítol 1, 2, ansiedad, 3, caché, subvención, desierto, cerveza, marcas, finanzas, precariedad, público, música, ¿vale? Vecinos, turismo y basura. Aquests són els capítols.
Ja que llegint aquests capítols no pensaries, no, que parla d'un
vale.
festival.
Parla d'això, no? De la massificació, parla dels catxes desorbitados de vegades que es paguen aquí,
uh-huh.
de festivals que el que fan és crear més residus, més problemes del que sembla que fan,
uh-huh.
la convivència amb els veïns, que és un tema que va més difícil, es parla dels festivals mateixos de Barcelona, que acaba el tema del soroll, és més important.
Uh-huh.
Per tant, és aquesta idea de, bueno, de que sí, que és una bona experiència, te pots passar molt bé, però, claro, detrás de eso hay un negocio que genera ciertos problemas, que potser la contractació de la gent que treballa no és tan ideal com hauria de ser, dels diners que costa, les subvencions que li donen a l'administració pública també,
uh-huh.
i tot aquest tema se'l tracta. I està bé per poder posar en qüestió, per molt que siguem usuaris d'aquests macrofestivals, per posar en qüestió una mica la situació, no? De consum un poc exacerbado, no? d'aquest tipus de fenomen. No?
Uh-huh. Déu-n'hi-do, doncs hem fet un bon repàs de tot l'àmbit musical, si algú ens està escoltant, i doncs li crida l'atenció, doncs ja siguin aquests 500 àlbums que hi ha al principi, aquests llibres més irònics, els musicals, doncs aquí a la biblioteca teniu tot aquest seguit de recomanacions literàries.
Sí, pot ser
literàries.
Molt manoman o pot ser un neòfit, vull dir que aquests llibres jo crec que és una mica per tot, per uh-huh. tothom.
Estupendo, Héctor, doncs moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquesta setmana, ens trobem a la propera i que vagi molt bé, gràcies.
És clar, en Carla.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb l'especial dedicat al 8 de març. Ens acompanyarà la regidora de Feminisme de l'Ajuntament de Mollet i també altres persones, i parlarem de dones i bruixes. Però això serà demà. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau. Don't go breaking my heart. I won't go breaking your heart.
dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Joel Gascón. Aquest dissabte 8 de març a les 8 del vespre al Teatre de Can Gomà de Mollet acollirà l'espectacle Flamenco Kitchen de la companyia Flamenco Nómades. Aquesta obra recrea en tot tragicòmic el món laboral d'un grup de dones que comparteixen les seves vivències durant llargues jornades de treball a la cuina d'un restaurant, reflectint la precarietat i l'explotació que sovint pateixen. Juana Casado és la directora de l'obra.
Pero es verdad que está muy enfocado en el trabajo laboral y en las condiciones de todos estos trabajadores que hacen jornadas tan grandes, tan extensas, en un medio y en un que es difícil, ¿no? Que todo el mundo sabemos que la hostelería es bastante duro. Y entonces el planteamiento fue trabajar.